El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
Comerç de Sabadell i la comarca celebra avui 135 anys de història. Va ser un 10 de desembre de l'any 1886 quan l'organisme cameral va començar a funcionar a Sabadell. Des de llavors la institució ha viscut molts canvis socials, econòmics i fins i tot de seus. De la història, però sobretot del present i del futur de la cambra, en parlem avui al Cafè de la Ràdio amb el seu president, el Ramon Alberic. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia, Mireia.
Primer de tot, deixi'm que li doni l'enhorabona, no? No sé quantes espelmes es poden posar en aquest pastís, eh?
Bueno, a vegades amb una ja n'hi ha prou, no? Sí, sí.
Com ho celebraran, això?
Bueno, doncs, aviam, de fet, no tenim pensat fer cap acte especial, però sí que el que ens agradaria doncs, és donar-ho a conèixer, perquè, de fet, la Càmera, doncs, amb aquest aniversari, doncs, veiem que és una de les entitats amb més tradició de Sabadell. Una de les de més tradició, òbviament.
Clar, no sé si de les cambres més antigues de Catalunya, també.
No, les cambres tal com les coneixem aquí a Catalunya, totes van aparèixer més o menys en la mateixa època, i és perquè les càmeres estem regulades per una llei. I, de fet, les càmeres tal com les coneixem i avui són, doncs van aparèixer arrel d'un decret que es va publicar, com has dit, en l'any 1886, no? I, per tant, doncs totes tenim més o menys la mateixa antiguitat.
I la mateixa història, per tant,
sí.
Pràcticament,
sí,
no?
Sí, lligada, doncs, al desenvolupament de l'economia de Catalunya, òbviament.
I com arriba? Perquè els aniversaris, una de les coses que ens permeten és fer balanç, no? Una mica com arriba sí. La cambra aquest aniversari?
Home, doncs la veritat és que la càmera ens sentim molt forts, malgrat, doncs, totes les circumstàncies que econòmiques, especialment econòmiques, doncs que durant els últims 10-15 anys hem patit des de la càmera, però també tota la societat. Doncs la veritat és que estem molt satisfets perquè la posició de la càmera és forta. Jo crec que la càmera de Sabadell és una de les càmeres que està més ben valorada en el context del sector a nivell, ja no només a nivell català, sinó a nivell estatal. I en aquest sentit, doncs, la veritat és que ens sentim forts i valents.
Clar, al final és un moment complex, no? És un moment de sortint, no sé si se li pot dir sortint ja, senyor Alberic, però bueno, si més no traient el cap d'aquesta crisi pandèmica, perquè tampoc sabem si s'ha acabat o hi haurà més restriccions o com acabarà tot plegat, venint de la crisi del 2008 que es va arrossegar de llarga estada, ha estat un dels pitjors moments de la cambra, aquestes dues crisis enllaçades, o no poder-nos recuperar d'una i caure en l'altra?
No, jo et diria que no. Aviam, de la història recent, jo et diria que el pitjor moment per la càmera i per totes les càmeres a nivell de tot l'Estat va ser en l'any 2010, quan el govern de Madrid doncs, va anul·lar el recurs cameral permanent, que era la font de finançament que tenien les cambres. I en aquest sentit jo crec que aquest moment va ser un moment que va marcar un abans i el després, no? Perquè va obligar a un canvi radical del model i durant uns anys doncs, bueno, la càmera va tenir una època doncs, que es va haver de reestructurar a fons i en aquest sentit, doncs, bueno, com t'he dit abans, estem satisfets perquè en aquell moment es van prendre decisions que van ser dures però que realment ens han portat on estem ara.
I que s'han superat del tot, és a dir, aquell canvi de model ara, 11 anys després, no? Està del tot superat, s'ha arribat a un altre camí, ja hi ha un altre horitzó?
Sí, sí, sí. Tot i que, aviam, el marc legal que regula les càmeres aquí a Catalunya encara no el tenim complert, no? Vull dir, des del 2014 que el govern de la Generalitat hauria d'haver de fet una llei de càmeres catalanes i doncs a dia d'avui encara hi n'estem parlant, no? Però sí que és veritat que la transformació que es va fer doncs ens ha portat doncs a que la càmera és econòmicament solvent, la seva activitat va creixent i aviam en aquests moments tot l'equip, tant l'equip tècnic com l'equip deixem dir polític, de representació dels empresaris, doncs estem embarcats en un procés també de reflexió en el qual doncs volem d'alguna manera dibuixar les línies estratègiques que la Càmera de Sabadell hauria d'emprendre d'aquí doncs al 2030, sí, que el tenim aquí a la cantonada,
I quines haurien de ser aquestes línies de futur?
Bueno, hi estem pensant força, Ja et dic que ens hem posat en un procés de reflexió, però bàsicament el que jo crec, i era objecte doncs, de la candidatura que vam fer a l'actual equip de govern, bàsicament és intensificar i potenciar tota la relació amb l'empresa de la demarcació. No oblidem que la Cambra de Sabadell té una demarcació que és la meitat del Vallès Occidental, i aquests 12 municipis, que és un territori molt, molt industrial, on la indústria és un dels sectors amb més pes, doncs el que creiem que hem d'intensificar la relació, i d'alguna manera ens hem plantejat una pregunta que la fem a totes les empreses, no? I és què pot fer la Càmera per elles.
Per tant, treballar més aquesta interrelació amb l'empresa perquè l'empresa, entenc, trobi útil, no?, tot el que es fa des de la Cambra, no?
Efectivament. En aquests moments la Cambra jo crec que doncs, té una bateria de serveis que s'està oferint a les empreses i que és l'eix principal de la seva activitat. Però llavors també hem de potenciar tota la funció consultiva i tots els àmbits de formació i també de representació, per què no? Recordem que les càmeres van néixer i aquí les coses sí que jo crec que es pot dir que no canvien massa, no? Són dinàmiques, però en el fons les necessitats segueixen sent les mateixes. Les càmeres van néixer amb dos objectius, bàsicament. Una, que era la funció consultiva, en la qual el govern, en aquell moment, el govern de l'Estat, doncs els hi atorgava un paper d'òrgans de consultius a l'hora de fer doncs, normatives, lleis, convenis internacionals, que d'aquí va néixer la necessitat de les càmeres, no? Que va néixer en la negociació d'un conveni de comerç bilateral en l'àmbit d'Anglaterra, no? I allà va explotar tot el tema, no? Llavors, el que estem és intentant recuperar una miqueta l'essència de les cambres, i en aquest sentit, doncs, bueno, potenciar aquesta funció de consultiva i després també una altra, que és la formació, que desgraciadament doncs, tot l'episodi de la pandèmia ha portat a que la formació ha perdut una miqueta de força i creiem que avui és més necessària que mai, òbviament orientada a les noves necessitats que hi ha en l'activitat econòmica.
Deixi'm que li pregunti d'altres qüestions d'actualitat, ja que el tinc avui aquí. Una de les qüestions darreres que hem parlat de les patronals a Sabadell ha estat aquest comunicat que feien, estan en contra d'aquestes ordenances, no?, que s'han d'aprovar de forma definitiva a finals de mes. Què és el que no els agrada d'aquestes ordenances?
Bueno, desgraciadament estem en un moment econòmic complicat per moltes activitats. Llavors, és clar, la nostra opinió és que tot el marc d'ordenances fiscals hauria d'estar orientat precisament a alleugerir les càrregues que les empreses i les activitats econòmiques pateixen, no? I en aquest sentit, és clar, estem en un moment en el qual tenim una inflació molt alta i aquesta inflació, òbviament, està impactant en els costos de tothom, també dels ajuntaments, i en aquest sentit això ho entenem, no? Però el que pensem és que s'ha de mirar de fer un esforç per contenir la pressió fiscal en aquelles activitats que són les que al final acaben generant llocs de treball, acaben dinamitzant l'economia i per tant són les que ajuden a sortir de les situacions de crisi en les que ens veiem enfrontats en cada moment.
Per tant, és un problema que creuen que aquest augment és desmesurat.
Sí, nosaltres érem de l'opinió de que es tenia que haver fet un esforç, evidentment, per part de tothom. No parlàvem d'un increment zero, perquè també entenem que els costos es dispararan, però l'augment que s'ha aplicat creiem que en algunes franges d'algunes ordenances, sobretot aquelles que afecten a l'activitat, tenia que haver estat molt, molt més petit, sí.
El govern ha parlat amb vostès, els ha explicat el perquè de tot plegat?
Sí, 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 és clar, ens ha raonat, no? El que passa és que, és clar, vull dir, en l'equació hi ha la part a l'ingrés i la part de la despesa, no? I en aquest sentit, si estem parlant de que l'ingrés no sigui tan alt, després l'esforç passa doncs, per contenir la despesa, i es pot contenir la despesa doncs, sent més eficient o, d'alguna manera, també fent l'esforç de reduir-la, no? I en aquest sentit creiem que encara hi ha molt recorregut per fer.
Uh-huh. Per tant, a banda de les taxes, li volia preguntar per la inflació, de fet en parlava ara vostè, no? És un d'aquells aspectes que n'estem parlant molt i no acabem de, des del món micro, no?, de veure les conseqüències de tot plegat, no? És a dir, és realment preocupant aquest increment continuat de la inflació a casa nostra?
Sí. Mira, jo el tema de la inflació el veig com és un problema unidireccional, no? I sobretot en un país com Catalunya o l'estat espanyol, que som d'alguna manera molt reactius, no?, a les circumstàncies econòmiques i, per tant, tendim a tenir inflacions molt altes. La inflació que tenim en aquests moments és la més alta dels últims 30 anys, no? Vam començar, ara farà poder un any, en el qual dèiem la inflació, bueno, és conjuntural, durarà 6 mesos. Però la realitat és que és diferent, i en aquests moments la perspectiva que hi ha és de que aquest moment inflacionari es podria allargar durant tot l'any 22, no? L'any 2022. Llavors, és cert que, com tots els cicles, doncs, tornarem a recuperar una situació d'inflacions més baixes, de l'ordre del 2%, segurament, però, és clar, ara per ara, tota la problemàtica que hi ha dels costos de les matèries primes, la manca de matèries primes en els mercats, tota la problemàtica de la logística internacional està portant a que aquesta situació que semblava conjuntural ja comenci a veure's com relativament estructural. Per tant, creiem que a curt termini, a un o dos anys, estarem doncs, en un període d'inflacions altes.
I amb quines conseqüències?
Pues, primer, augment de costos. Els augments de costos en totes les cadenes de producció i en les cadenes de serveis. I això es tradueix també a augments de preus i, per tant, doncs, bueno, aquesta tensió que existeix entre la demanda i l'oferta, no? I en aquest sentit, pues, evidentment, la qualitat de vida de les persones sempre es veu tensada per aquesta situació d'inflació.
Perquè aquesta inflació no acaba derivant en un increment de sous, tampoc.
Bueno, sí, també creiem que sí, que necessàriament els sous hauran de seguir aquesta tendència. El problema és que caiguem, doncs, com altres vegades hem vist en altres èpoques, caiguem doncs, amb un cercle, diguem, que va tot incrementant-se, no? Per tant, d'aquí venia aquell concepte que, quan parlàvem del tema de les ordenances fiscals, de fer un esforç de contenció, perquè si no ho frenem, això pot convertir-se en una bola de neu i podríem entrar en un període, i sobretot a Espanya i a Catalunya, en un període inflacionari que fos molt més llarg del que pugui ser en la pròpia Unió Europea, que sempre és el nostre mercat de referència. Fixa't que sempre nosaltres, quan hi ha períodes inflacionaris, sempre anem 2-3 punts per sobre de lo que és la mitja europea, i això per Espanya i per Catalunya no és bo.
Les primeres matèries en són una de les conseqüències, de les causes, per dir d'alguna manera. També aquest increment, que potser sí que és el que veiem més tots plegats, llum, gas, etc, tot això també està ajudant, no?
Tot plegat, tot són diferents paràmetres que sumen amb aquesta equació, no? La veritat és que tota la mancança de matèries primes que ve derivada doncs, de les aturades que es van produir a nivell global en el començament de la pandèmia, ha provocat doncs, que tot el sistema a nivell mundial està tot ell desequilibrat, no? I llavors això està costant molt de recuperar-se. Fa uns dies estàvem visitant el port de Barcelona i el seu president, el Damià Calvet, ens explicava de quina manera les companyies internacionals de transport estan intentant posar mitjans per, diguem, solucionar tot aquest problema de desabastiment, no? Que no deixa de ser que les mercaderies no corren, els fluxos s'han trencat. I com a anècdota ens deia que en un any les empreses navieres fabricaran i posaran en circulació 20 milions de contenidors nous. Això et pot fer una idea, no sé, de les mesures que s'estan intentant posar per tornar a una situació normal, que la necessitem tots.
I les administracions hi podrien fer més? Penso, per exemple, en el preu de l'energia.
Amb el tema del preu de l'energia s'hi sumen altres factors. Jo crec que hi ha uns factors geopolítics que són molt, molt importants en aquesta equació de les energies, i en aquest sentit sí que està a mans de les administracions que això no tiri endavant. El que passa és que, desgraciadament, estem, fixa't, en els últims dies estem veient notícies, doncs, de que, doncs, hi ha tensions a nivell, sobretot a Europa, que és el que ens importa, doncs amb Rússia, en els països, diguem, que estan a la frontera entre la Unió Europea i que són aquests països perifèrics, i que a més són els que tenen a vegades la clau, doncs, del subministre de gas, de subministre de petroli. És un tema polític per mi, i en primera instància. Després, evidentment, hi ha altres qüestions, com tota la transformació energètica cap a les energies netes, que evidentment això tensiona el sistema. I en aquest sentit, doncs, bueno, les polítiques que hi ha cada vegada, doncs, portaran a que la producció d'energia neta, fins que no hi hagi una inversió prou important, doncs tindrà un cost, i tindrà un cost que evidentment acaba repercutit en la factura que paguem tots.
I tot plegat amb la incertesa de com pot evolucionar la pandèmia, no? Que entenc que també és un element que ens fa tots plegats, sí, estar una mica pendents, no?
Sí, sí, aquest és un tema, és una variable més que tenim, tot i que ha quedat demostrat que la pandèmia la sobreviurem gràcies a les vacunacions. I aquest és un tema que ja dèiem des del primer moment. Des de la Càmera de Comerç sempre havíem transmès el missatge de que les persones teníem que vacunar-se, perquè és l'única eina que tenim per lluitar contra la pandèmia, i és l'única eina que tenim perquè es pugui realment fer una vida normal, doncs, convivint amb aquest nou virus, no?
La qüestió... I les empreses estarien d'acord en instaurar certificats Covid o vacunació obligatòria per anar a treballar, com hi ha alguns països que ja estan apuntant?
Jo estic segur que sí. Si fem una mica memòria, les empreses van ser els primers, després del sector sanitari, les empreses van ser els primers en posar controls de temperatura, després fèiem els PCRs, sempre, diguem, arrossegats per l'aprenentatge que el món de la salut feia de la pandèmia, no? Però jo estic segur que sí, perquè és molt important que les persones en el seu lloc de treball tinguin la tranquil·litat de que estan en un entorn sa. I jo crec que això és una mesura que tots aplaudiríem. Però, de totes maneres, insisteixo en que la vacunació al màxim exponent és la millor eina que podem tenir. I això ha quedat demostrat en aquests dies també en comparació a Espanya, que té una taxa de vacunació molt alta, Catalunya també, en comparació amb la resta d'Europa, que curiosament s'han quedat enrere nostra.
Senyor Albaric, gràcies per haver-nos acompanyat avui. Felicitats de nou per aquests 135 anys de la Cambra de Comerç de Sabadell. Que vagi molt bé i que tingui un molt bon dia.
Molt bé, moltes gràcies, Mireia. Adiós, bon dia.